ara ja ens toca, un cop que marxa ja l'Àngels, en què ens hem acomiadat, ens toca felicitar a l'escriptor i periodista Benjamín Recacha, a qui per aquestes causes de principi havia d'estar aquí en directe, però en directe vol dir presencial, però bueno, ens hem d'aguantar, no?, i tenir-lo al telèfon. Hola Benjamín, què tal?
Hola, Conchi, bueno, molt bé, excepte parlar de...
Ui, que la tens una mica, estàs refredat, afònic.
No, sí, estic afònic, però des de principi d'any. És una cosa que m'estan mirant per veure com ho solucionem. Però bueno, en principi no és res greu, més que...
Tens una mica d'afonia, però s'entén perfectament.
Sí, bueno, m'he posat la veu per parlar d'una novel·la negra.
Oh, i tant. I aquesta novel·la negra que atrapa d'una manera bestial. Sí, vull dir, bueno, em refereixo, evidentment, i per això et felicito també, perquè fa pocs dies que ha sortit. Podem dir que està ben calentona també aquesta novel·la. Dies d'aranyes, buitres i ovejas. Un títol ben llarg, però que de fet és un títol que no has canviat, perquè ja fa un temps que ja havíem parlat d'aquesta, no sé si farà abans de la pandèmia. Sí, havíem parlat ja d'aquest llibre.
Sí, de fet, aquest llibre el vaig començar a escriure fa 7 anys, si no m'equivoco.
Sí, crec que sí. Sí, sí, sí.
I ha estat un procés llarg, perquè el primer el vaig deixar en stand-by, o sigui, vaig haver de deixar perquè no me'n sortia, o sigui, portava, no sé, 100 pàgines, una mica més, i no sabia com seguir la història. Llavors la vaig deixar en pausa i vaig estar un any i mig fins que la vaig reprendre. En aquell laps de temps vaig escriure una altra novel·la, La d'Escapando del Recuerdo.
Sí, i... aquesta és una de les que crec que havíem parlat en alguna ocasió.
Sí, n'hem parlat amb tu, n'hem parlat de totes, crec.
Sí, bueno, la primera, El viatge d'en Pau, havia una altra que era de...
Con la vida cuesta.
Sí, és la segona.
Lázaro Hunter.
Sí.
Bé, bueno, vaig sumant. Aquesta, la veritat és que aquesta última és la més complexa que he escrit i, de fet, la vaig haver de deixar en pausa perquè, clar, era el repte d'escriure una trama policíaca, una novel·la negra, no?, en què no només hi hagués una investigació policial.
No, és aquí, apareixen morts.
Sí, apareixen moltes coses, molts personatges, i llavors jo volia, sobretot, centrar-me en com... els fets que succeeixen doncs van afectant a cada un dels personatges principals, no? I no me'n sortia, llavors necessitava trobar una clau que la vaig trobar al cap d'un, no sé, un any i mig o així, que la vaig tenir aturada, i llavors sí, va ser... llavors ja ho vaig veure tot molt clar i ja d'una tirada vaig acabar d'escriure. Uh-huh. Però bueno, la vaig acabar d'escriure fa 4 anys o així, o sigui, el 2009 la tenia acabada.
O sigui, és com si diguem que aquesta novel·la ha tingut un procés de 7 anys, no?
Sí, sí.
Fa 4, però és possible que el fet de tu tenir aquesta novel·la tant de temps te l'has pogut mirar i remirar de manera que saps que t'ha quedat molt bé?
Sí, la veritat és que...
Perquè jo noto que estàs molt content i bueno, i pot estar-ho perfectament, eh?
Gràcies. Sí, la veritat és que sí, estic molt, molt satisfet de com ha quedat. Si jo volia escriure una bona història i tenia molt clar que havia de ser la millor història que hagués escrit fins ara, me la vaig prendre molt, molt seriosament i crec que el resultat és, o sigui, a banda que els lectors decideixen, no? Al final hi haurà que li agradi, altre que no li agradi, però com a llibre, com a història, com el procés d'escriptura, estic molt satisfet, perquè jo crec que ha quedat una història molt rodona, en què les diverses trames es tanquen bé, els personatges tots tenen una evolució que em vaig... O sigui, tu tens una idea d'un personatge quan comences a escriure, després és la història la que et va dient com ha d'evolucionar aquest personatge, no? I això va fent que després quedin lligades, no?, les relacions entre uns i altres, i que la història acabi sent rodona, no? Uh-huh. I també tenia molt clar, Conxi, això ja ho hem parlat altres vegades, tu saps que les altres novel·les sempre me les havia autopublicat.
Sí, exacte, i ara, i tu volies dir, bueno, aquí estic, tu has quedat molt content d'aquesta novel·la, i per això tu volies que hi hagués una editorial que estigués implicada. Exacte. Però no qualsevol editorial, sinó una editorial que, diguem, que aposti per tu. Vale? Jo quan dic que aposti vol dir que l'editorial s'encarrega de tot, vull dir que, i que tu ja saps que després no sé si la, jo espero que sí, que aquesta novel·la tindrà molta sortida, sobretot a les persones que li agradin la novel·la negra. Particularment sóc una fan de la novel·la negra, i jo sé que el llibre agradarà molt, vull dir, i a partir d'ara tindràs una feinada impressionant de presentacions, perquè la gràcia està de que, per això estan les editorials, quan jo te dic una editorial de confiança, és perquè l'editorial s'encarregarà de buscar-te, no?, la sortida també del llibre per tot arreu, no només tant aquí. En aquest cas estem parlant d'Editorial Velasco, és una editorial que és d'Astúries, no?
Exacte.
Vull dir que, i és una bona editorial en el sentit de que se suposa que, per això tu també estàs content que s'hi aposta per tu, és perquè la novel·la és bona.
Jo, bueno, és que m'ho has resumit molt bé. Sí, l'autopublicació per mi va ser una experiència molt satisfactòria perquè em va permetre aprendre moltes coses. Jo desconeixia tot del món editorial. O sigui, a mi m'agradava molt llegir, m'agradava escriure, però no sabia com funcionava el món editorial per dintre. I llavors aquesta gosadia de dir, no, doncs publicaré els meus llibres i seré jo qui els porti a la llibreria.
Sí, això és el que feies abans.
Exacte. Doncs això em va permetre aprendre molt, però és un procés molt cansat, o sigui, desgasta moltíssim, perquè, bueno, qualsevol que hagi autopublicat amb un mínim de qualitat, amb un mínim de qualitat vull dir que t'ho prens seriosament, com que allò, tu vols que això tingui el màxim recorregut possible. Això esgota molt, perquè has d'estar contínuament fent promoció, has d'estar tenint contacte directe amb cada lector, has de tenir contacte directe amb cada llibreria, i llavors, clar, això et treu molt temps.
És tota aquesta feina que te la faria l'editorial, acostuma a fer, quan ja t'he dit que és una editorial de confiança, la fa l'editorial, però clar, en aquest cas, si no tens l'editorial, és tu qui te l'has de fer.
Clar,
i aleshores és fer-ho tot. A banda de fer el llibre, vull dir, després és que rugi, no? Que vagi, rodant.
I per això et dic que el procés, o sigui, que és una experiència que m'ha permès aprendre molt. I llavors això, a conèixer com funciona el món editorial, aprendre com s'han de fer les coses, és el que m'ha permès també triar una editorial, bueno, triar, a veure, no he pogut triar perquè al final l'editorial la que decideix és publicar o no, no? Però sí que jo ja vaig tenir alguna proposta anterior, però no em va convèncer, perquè al final era, ostres, si és que més o menys hauré de fer el mateix que quan els publicava jo els llibres, o sigui, això a mi no m'interessa. I amb Velasco Ediciones m'he trobat que és una editorial seriosa, que funciona de la manera tradicional, és a dir, fa el que ha de fer una editorial, que s'encarrega de tot el procés d'edició i de publicació, i a més ho fa d'una manera, amb una comunicació continuada amb l'escriptor, és a dir, jo he estat des del primer moment al costat de l'editor perquè quedi el millor llibre possible, o sigui, estic molt satisfet de la feina que hem fet. I ara que ha arribat a la llibreria, doncs crec que és, bueno, ara és quan s'ha de veure la resposta, no? Quan s'ha de veure. Però clar, abans jo m'havia de posar en contacte amb cada llibreria i no sé, per molta capacitat que tinguis, que pots arribar a 30, 35, 40 llibreries. Clar, ara mires, entres a todostuslibros.com, no? Que és on hi ha totes les llibreries del país, i trobes que està a 250 llibreries, llavors dius, ostres,
està molt bé, no?
Això.
I no només, ja dic que no...
Imagina que ho hagués de fer jo.
Clar, no et quedes aquí a Catalunya només, en aquest cas, vull dir, està publicada en castellà, vull dir que aquí, saps que en Astúries estarà, però també estaràs a Cantàbria, estaràs a tot arreu, no?
qualsevol persona de qualsevol lloc d'Espanya que vulgui, o sigui, que tingui la seva llibreria de confiança, pot demanar el llibre. Potser no el tenen en aquell moment, però bueno, això ens passa en qualsevol altre llibre, no? Tu vas a una llibreria a demanar, a no ser que sigui els bestsellers que tots coneixem, no? Doncs tu vols un llibre específic i el demanes i te'l porten en dos dies, o sigui, no, cap problema. O sigui,
actualment tampoc, sí. Justament, jo pensava que potser aquest llibre em costaria més de tenir-lo, perquè jo dic, ui, pues, i a més m'ho van comentar, ui, trigarà molt. Doncs en el moment que ho vaig demanar, no, clar, no ho vaig demanar aquí, ho vaig demanar a una altra llibreria de Barcelona i res, no va trigar ni una setmana.
Mira, molt bé. Clar, doncs l'altra cosa és la venda, el lloc, el dia de venda, començant de la venda, era el 13 d'abril.
Sí.
Però el 13 d'abril no arribava a totes les llibreries, vull dir que la distribuïdora doncs va repartint, i algunes que arribaven, altres que arribaven més tard, després hi ha llibreries que l'han de demanar, llavors, bueno, ja estem en unes dates que ja sabem, no? Sant Jordi és el gran dia del llibreter.
Sí.
Si tu vas amb un marge de temps més curtet, bueno, tothom vol treure les novetats per Sant Jordi, llavors, bueno, però crec que afortunadament ha arribat a temps a totes les llibreries en què jo tenia més interès i les que, bueno, ja et dic, a qualsevol altra llibreria de l'estat, doncs qualsevol la pot demanar.
Hem de dir, aquí a Caldes, per exemple, la que tu has comentat de Jocs de, que és un dels puestos que estaràs també signant, crec sí, que demà, sí. Jocs de Paraules, ja fa uns dies que hi és aquesta, el llibre,
sí.
I penso que ja també ha arribat amb les altres dues. Vull dir,
l'Arturo i a Calvo Boluda, doncs
sí,
jo vaig insistir molt al meu editor que a les llibres de Caldes havia d'arribar el llibre, i bueno, després les que jo he tingut una relació, bueno, de fet, no, que et comentava abans, el fet d'autopublicar doncs m'ha permès establir un contacte amb algunes llibreries i, bueno, doncs ja, això ja ho tenia guanyat, no? De dir, bueno, ja em coneixen, no? En aquestes 15-20 llibreries sé que com a mínim rebran el llibre dient, ah, mira, el nou llibre de l'Angelí, doncs, bueno, això ja està, això està bé, no? I, bueno, i ara confiar que
que tindrà
que entre qui no sap res de mi, no? Que
no.
De la gent.
Home, ja d'alguna manera ja eres coneguda, almenys aquí a Caldes.
Bueno, a veure, hem conegut, sí, home, conec gent i ja, però bueno, quan, a nivell literari diria...
Bueno, és que això a vegades...
Conegut, o sigui, no...
Benjamí, ahir te pots portar una gran sorpresa, perquè a vegades, clar, dius tu, jo tinc... Conec a tants escriptors i el que sigui, i per dir-te un nom, vull dir, per exemple, Rosa Montero, jo sí. Penso, digo, Rosa Montero és coneguda per tothom,
sí.
I a vegades parlo amb gent i me quedo tota bocabada perquè dic, i qui és Rosa Montero? Diu, oi, va.
Bueno, clar,
vull dir, clar, pues a vegades, clar, en el món literari costa molt, no? Però si les persones estan ficades dins del món literari, aquí ja sí que coneixes bastant gent.
Sí. Sí, però bueno, al final tampoc és garantia de res. Al final, el lector, a veure, sí, pots tenir un autor de referència i et llegeixes tots els seus llibres, però si la història no et convenç...
Ah, no, això
no,
està...
No tornaràs a agafar un llibre d'aquell escriptor, eh?
Mm.
I jo, sí, jo tinc autors de referència i m'agrada moltíssim. Però si li llegeixo un llibre d'algú que me'l recomanen, i no m'agrada l'estil, segurament ja no...
Ah, no, en aquest sentit, sí. Jo també
t'he dit... Perquè hi ha molts llibres per triar,
sí.
És a dir que...
Mare meva. Això ja... Vull dir, avui dia ja és algo que t'estan... Vull dir, jo pensa que si... A vegades estic una mica ja... Que dius tu, m'estic estressant, no? Perquè ja tinc tantes lectures que dius tu, m'agrada tenir... Ara ja penso, diu, m'agradaria tenir molt més temps per poder-me llegir tot,
clar,
no?
Clar.
I ara que precisament tinc temps doncs no arribo suficient a poder llegir tot el que m'agradaria llegir, però bueno.
És que és impossible, però bueno, per això que hi ha tantes coses a triar.
Sí.
I després una cosa, que bueno, tu deies això de la Rosa Montero, jo crec que els autors desconeguts potser tenim un avantatge en respecte a aquests grans que tothom ja dona per fer, i és que bueno, a nivell local, doncs mira, et pot fer gràcia. Ostres, mira, el meu veí escriu llibres. Ah, doncs mira, a veure què tal, llegiré la novel·la. I si agrada, és més fàcil que recomanin aquesta novel·la que no la que tothom...
La de l'altra, no? Que ja saps que té unes vendes, vull dir que les té assegurades. Les té assegurades.
I aquella connexió, no?, que et comentava que t'havies de fer com a autor autopublicat amb cada un dels lectors, de les persones que et pregunten, no?, i que s'interessen pel que fa, això també és un avantatge, no? És més difícil que un autor superconegut puguis tenir accés a ell, no?, de parlar amb ell directament, però, ostres, a mi, és que cada vegada que algú em diu, ei, que m'he llegit el teu llibre i m'ha agradat moltíssim. Ostres, per mi això és...
Home,
és genial. Llavors, jo... Home, potser no me'n recordo de totes les persones, no? Però no reconeixeré, no?, que aquell... És veritat, tu vas llegir la meva novel·la anterior, doncs... Que bé que també t'estiguis llegint aquesta, no? I, bueno, aquesta relació més propera, doncs... Si ho fas bé, si fas coses que a la gent li agradi, doncs és un avantatge, no? Així que, bueno. I què, Conxi, què et sembla el llibre?
Molt bé. Vull dir, no, estic a punt d'acabar-lo, perquè ja dic que se'n porto no sé quants a la vegada, però particularment jo sóc una fan de la novel·la negra. Vull dir, ho he de dir així, i clar, i aquest llibre doncs t'atrapa totalment. Vull dir que és això. Vull dir, i així per comentar una mica, sense poder explicar gran cosa, però sí que... Mira...
No es pot explicar gaire, perquè jo tinc... Ara que començaré a fer presentacions i coses, em pregunto...
No podem fer spoiler, però sí que aquí a vegades, sense fer spoiler, és dir el que diu la contraportada, i ja està. Vull dir, a partir d'ahir no podem dir res més, perquè cada cop que estic... sobretot si toca presentar o el que sigui, cada cop lo tinc més clar, no?, de que el que es pot dir i que el que no es pot dir. Perquè aquí la gràcia està que has de dir lo suficient per atreure al lector, no?, però per altra banda no di massa perquè quedi en aquest punt de misteri o del que sigui que tu has de continuar amb la lectura, no? I tinc una persona que conec molt, que és ella està especialitzada en novel·la negra, no sé si la coneixes, que és la Susana Hernández. Doncs amb ella també he après molt el que es pot dir i el que no es pot dir, no?
Ah, molt bé.
I és, clar, és això que diem, no? Quan, per mi, potser és una persona molt coneguda, però és que costa, quan no tens un nom molt conegut, costa de saber tots els... de conèixer-los, no. El que passa que aquí a Catalunya hi ha un tipus de... tenen un nom, que són negrots i negrotes, no? Els de la novel·la negra, entre hi ha el negrot més conegut, o el capo que li diuen, que és l'Andreu Martí, no sé
sí,
si la sent.
Clar, Andreu Martí.
Bueno, doncs pues, tot estan en conjunt, tota aquesta... I fa molts llibres, a vegades, que són antologies, no? Que el fan conjuntament, Anna Maria Villalonga, la Margarida Ariceta, també està la Susana Hernández, l'Andreu Martí, no sé si el Jorg, ara no me'n recordo com es diu del nom. Bueno, hi ha tot un conjunt, i t'has de ficar també en aquest conjunt, perquè el teu llibre de Dies d'Aranyes, Buitres i Ovejas, la veritat és que va molt connectat amb tots els negrots i negrotes, eh?
Bueno, mira, a veure si...
Sí, sí, ostres, els has de conèixer.
Sí, doncs mira, estaria bé, sí.
Sí,
jo he de dir que em vaig... Sí, jo no, quan allò de típic, no?, que et pregunten en quin gènere escrius, no? Que no, jo no havia escrit novel·la negra abans, era com un repte.
No, no, perquè el viatge d'en Pau o con no, la vida no cuestas no té res a veure. Però
sí que és curiós que si t'has llegit con la vida cuestas, l'inspector García, que és el protagonista d'aquesta novel·la, Rabies i Aranyes,
sí,
és un personatge con la vida cuestas,
sí.
I em va cridar tant l'atenció aquell personatge que em vaig quedar amb ganes de que fos protagonista d'una història. I llavors vaig dir, ostres, doncs per què no? Va, vaig intentar escriure una novel·la policíaca de gènere negre amb aquest protagonista que és tan peculiar, no? Que jo crec que no fem spoiler, no? Si diem una mica com és la seva personalitat, no? És un inspector de policia que ell que parla amb Déu. Parla directament amb
Déu. Sí, això aquí també, en Dies d'Aranya, Buitres i Ovejas, l'inspector García parla amb Déu. És una persona sí. molt, molt creient,
És un nebot. Sí. I ell té la seva missió a la vida.
I a més té una... Amb les persones mortes, té una... és una persona que vol dignificar, vull dir que el que no es pot fer és dir, ostres, aquesta dona que està aquí, nua, por favor, vull dir que això, vull dir, és una de les coses que m'agrada molt aquest personatge.
És un tipus molt curiós, sí. I després, clar, que evidentment que aquest personatge sigui peculiar, per si sol no dona gaire joc. I llavors vaig dir...
És el conjunt.
Doncs li posaré una filla... adolescent, que té 15 anys, que és tot al contrari. És una noia, és atea completament, discuteix contínuament amb el seu pare sobre amb qüestions filosòfiques i com va plantejant contínuament dilemes morals i ètics, no? I aquesta relació entre pare i filla a mi em sembla molt interessant. I no només això, sinó hi fico un altre ingredient que és la seva parella, que bueno, això tampoc és cap spoiler, ella està cansada d'aquesta relació, té por que al seu marit li passi alguna cosa, i viu amb aquest neguit continu. Llavors, diríem que la trama principal de la novel·la no és, és la investigació policial, però el conflicte que se li planteja al protagonista, en Tetor García, amb aquesta
en aquest cas le falla l'instinto, no? D'estar amb Déu.
Es troba amb el seu convenciment, no? Que la seva missió a la vida és fer el que fa, però per altra banda té un conflicte a casa. Té una situació familiar que...
Amb la filla.
No, el que està, la investigació policial sí. afectant a la seva relació familiar. I diguem que aquí és on hi ha el conflicte de la història. I la resta de personatges, doncs, cadascú també aquesta investigació o els fets que van succeint també es suposen un conflicte interior, no? I això és el que a mi m'interessava més de desenvolupar en aquesta història. I després una altra cosa que no sé si t'has adonat és que no està ambientada en un lloc concret. La novel·la succeeix en una gran ciutat, és Espanya, està clar,
sí,
però no en cap moment dic el lloc, ni hi ha cap nom de cap carrer, ni res.
No, sí, d'això sí que m'havia... tenia la percepció, vull dir, que et criden... Hi ha coses que et criden l'atenció, no? I aleshores, però, clar, la teva imaginació, la imaginació del lector està ahí, no? Clar, que aleshores pot passar perfectament aquí a Catalunya, a Barcelona, per exemple.
Podria ser Barcelona.
Podria ser Sevilla, podria ser Madrid, Sí. Sí.
Però jo vaig decidir, premeditadament, no ubicar un lloc concret, perquè el que més... realment no tenia importància on succeís. No? L'important era que és una gran ciutat en què els mitjans de comunicació de masses tenen un gran poder, la gent està molt pendent contínuament de la tele, això està ambientada a principis dels anys 2000, això també és important, perquè no hi ha la dependència que tenim avui del mòbil o la
immediatesa,
no? A través de la xarxa.
No hi ha la xarxa, tampoc.
Llavors, però sí que la televisió, els mitjans de comunicació tenen molt poder, no? I bueno, un dels personatges importants de la història precisament és una dona, una periodista agressiva, diríem, no? Amb pocs escrúpols i bueno, que tampoc vull destripar gaire la història.
No podem explicar gaire perquè t'explico el per què. Perquè avui no has pogut estar de manera presencial i jo vull que estiguis un dia en el programa sencer de Sota les Llambordes d'una hora, no? De manera presencial i poder tornar a parlar extensament i més en profunditat del llibre sense... En profunditat vol dir explicar moltes coses, sobretot a l'hora d'escriure de les dificultats que t'has trobat, molt, no? Que ara pues, no parlem, no? Vull dir que ja hem explicat, ja dic que parlar molt del llibre no vol dir explicar la història tota el que sí, deixar-la caure, evidentment que sí, però explicar moltes i sobretot molt del que tu fas, no? De la teva professió, perquè ara també podrien dir que et dediques pràcticament a l'escriptura, com és periodista que treballes com a periodista i també et dediques al com a professor, d'escriptura creativa, que també ho fas.
Sí, això ara ho tinc una mica aturat, perquè amb aquesta veu no puc fer cursos. És un problema. La veritat és que quan et passa una cosa així, t'adones de la importància que té la veu per molta gent, no? T'imagines que tu passés això.
Ui, pues mala.
Com ho faries?
Pues no podria.
Per tornar a la ràdio cada dia.
Clar. No, cada dia no ho faig, però bueno, avui sí que és un intensiu, però bueno, i Sant Jordi, però per lo general no és cada dia, però sí que estaria malament. El dia que la veu et falla, sí.
Clar, el locutor de ràdio que faci uns informatius diaris no pot treballar sense veu.
No.
Un professor, una professora...
Tampoc.
Telefonistes, no? Sí. I jo trobes... Clar, jo faig cursos d'escriptura creativa online, no? No puc estar una hora i mitja parlant amb aquesta veu. I que més, és que és insuportable per l'alumne que t'hagi d'estar escoltant així.
Bueno.
El fangun i al final, no? Però bueno...
Doncs, Benjamí, ja dic que la idea és que, no sé, en poc temps puguem programar un dia que puguis venir aquí de manera presencial i ja dic que aprofundim més en tota la feina que tu fas i en el llibre de Dies d'Aranyes, Buitres i Ovejas. Sembla que sigui un títol molt, molt llarg, però també crida molt l'atenció i, evidentment, està molt relacionat a aquestes aranyes... Els animals que surten per aquí també estan relacionats en el llibre.
Diríem, no? Podem dir que les aranyes són aranyes reals, o sigui...
No són verinoses com aquestes que sortiran aquí, però...
Sí, les aranyes del llibre són verinoses.
Sí,
però
sí.
Però els voltors i les ovelles no són voltors ni ovelles. O sigui,
no.
Són noms, diguem, com es diu això, bueno, metafòrics, però tampoc, no? És un símil, no?
Sí.
Fem un símil amb les persones. I, bueno, que cadascú faci la seva interpretació després.
Clar.
No sé, Conxi, si vols, aprofito per dir això, no?, que ja ho has avançat abans, que demà a la tarda estaré...
Estaràs en Joc de Paraules, a la llibreria Joc de Paraula, i crec que també
en el
quiosc de l'Arturo, i estaràs firmant llibres.
A 6:15, a Joc de Paraules, i a 7:00 amb l'Arturo, o sigui que... Si algú que estigui escoltant això té interès a parlar, que li expliqui alguna cosa més, doncs em trobarà. I si ja vol comprar un llibre que li dediqui, jo encantat de la vida.
Pues aquí queda dit i a més el recomano. El recomano totalment, Dies d'Aranya, Buitres i Ovejas. I a més ja dic que a les tres llibreries de Caldes es trobarà. Tant de Caldes com fora de Caldes, també
sí,
ho dic.
Sí, sí, o en qualsevol altre lloc.
Molt bé. Benjamín, avui ho deixem aquí, però ja dic que no trigarem gaire en que estiguis aquí a l'estudi.
Sí,
I de moment que vagi el llibre, que vagi viatjant, que vagi rodant i que hi hagi molta sort.
Doncs moltes gràcies, Conxi.
Vinga, estem en contacte.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.